I en el temps de l'entrevista continuem avui dimarts a la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes de maig. En aquesta ocasió no tenim a la portaveu, però sí a una de les regidores d'Esquerra Republicana, concretament a la Montse Nieto. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs parlem del ple, les pistes de tennis i pàdel de la zona esportiva municipal Riu-Sec, que han obert un nou capítol després de l'aprovació de l'expedient de contractació de la gestió i explotació del conegut com a espai de la raqueta. El valor estimat del contracte de gestió és de 4.016.000 euros i l'objectiu és posar en marxa aquest servei aquest mateix any, el 2021. Vostès es van mostrar molt crítics amb aquest expedient i fins i tot van demanar retirar el punt per incloure concrecions sobre la inclusió de la diversitat funcional o el foment de l'esport femení. Ara que ja s'ha aprovat, com treballarà Esquerra Republicana perquè s'acabin incorporant aquests elements?
Doncs sí, en efecte, van demanar la retirada sense èxit, perquè no va prosperar, però és que ens sembla imprescindible, no?, que s'incorporin aquestes clàusules i que s'exigeixi al futur prestador o prestadora del servei la incorporació de polítiques de gènere en la seva gestió, no? Es parla molt de feminisme, però després s'oblida, no? I no entenem com havent-hi una regidoria específica de l'àmbit en l'Ajuntament, no s'hi ha pensat abans, no? És veritat que durant el debat del ple es va plantejar com a solució que s'incorporaria un annex als plecs de contractació i sembla que va quedar clar també per part de la secretària municipal que era viable valorar les propostes que incloguessin aquestes clàusules. Bé, tindrem ocasió de comprovar-ho, no? No és la nostra forma de treballar. Però, clar, al final és el govern, no?, a qui toca fer la feina. Ens agradaria, però que no tinguéssim, no?, tanta recança en incorporar o reconèixer les nostres aportacions, no? Sabem, ells ja saben, i tots, jo penso, a aquestes alçades, tothom sap com treballem, no?, que sempre som propositius, que fem una oposició constructiva al màxim possible, i que ho farem així sempre perquè forma part de la nostra essència, no? No ens agrada, no?, aquell doble llenguatge que el govern utilitza amb nosaltres i que som conscients que no passa amb les propostes que fan altres grups polítics, no? I bàsicament suposem que el futur serà això, no?, ser capaços, i que ho faran, tal com es van comprometre durant el ple, a incorporar les clàusules.
Doncs sí, perquè el portaveu socialista va dir ahir dilluns davant d'aquest micròfon que es garantirà aquesta promoció de l'esport femení i de la inclusió de la diversitat funcional en aquestes instal·lacions. I també va assegurar que el debat amb la formació republicana és més per qüestions tècniques i no de fons. Què n'opina?
Doncs així queda palès, no? Aquesta és la percepció que tenim sempre nosaltres, no? Que per les qüestions de fons les nostres propostes són, com diria, implantades en un segon nivell, no? Que no hi ha un reconeixement públic, no? Com s'ha fet altres vegades en les propostes d'altres grups municipals. Nosaltres sí que pensem, no?, que és una qüestió de fons i que aquestes clàusules són fonamentals, no només per la pràctica, el foment de la pràctica esportiva femenina, que per suposat és de plena actualitat, a més, no? La necessitat i la idoneïtat, sinó també en la gestió de les pistes, no? Com es farà? De quina manera? Tenim ganes de veure-ho, no? Per nosaltres no és una qüestió només tècnica, sinó també de fons.
Doncs un altre dels temes protagonistes del ple va ser la suspensió a partir del 31 de juliol de la zona blava i la seva substitució a partir del setembre per l'anomenada zona taronja. Com a prova pilot, és un model de rotació gratuïta amb fins a 90 minuts d'aparcament i amb ús d'una aplicació mòbil. Vostè va dir que faltava informació i planificació en el projecte. Quina seria aquesta informació que falta?
Doncs sí, ens vam abstenir i jo mateixa vaig defensant el punt durant el ple i és que és el sentit més literal de la paraula abstenció, perquè tenim molts més dubtes que certeses. No sabem, de fet la majoria dels grups es van abstenir perquè és que ningú sap a què consisteix, no? Érem molt conscients que el punt de ple només estava centrat en la suspensió de la zona, però tot just després de passar el ple ens hem assabentat també, gràcies a vosaltres, a la premsa local i al tractament que heu fet en més profunditat del tema, d'algunes aspectes, no? D'algun detall, no? Nosaltres ara per ara no tenim informació sobre quina és la planificació dels aparcaments, de la regulació que s'ha fet a Cerdanyola. No sabem si aquesta zona blava, taronja, de la que vostè parlava ara, no? Serà coincident amb el que ara ocupa la zona blava i no tenim, és que no tenim cap planificació ni cap tipus de projecte, no estem informats, ni nosaltres ni la ciutadania. És veritat que s'ha acollit amb molt bon, clar, amb molt bon grau, perquè sembla que d'entrada serà tot gratuït, no? I bé, tampoc tenim accés a... Sabem que s'han inspirat en la política de regulació d'aparcaments d'altres poblacions veïnes, però no ens han fet tampoc un avanç d'aquesta avaluació. El regidor Sánchez, que també va defensar aquest punt com a bon coneixedor del tema, va dir que serà una prova pilot que durarà un any i que després d'un any veurem. Ens va semblar que és una improvisació que en aquest tema, la veritat, no procedeix, però ja veurem com continua el tema d'aquí un any. Sí, sí.
Doncs parlem ara de les mocions, perquè el ple del mes de maig va aprovar amb l'única abstenció del Partit dels Socialistes una moció per dignificar la zona del carrer de Santa Teresa i que s'emprenguin accions urgents per posar solució a la greu situació d'insalubritat que hi ha a la zona, així com per garantir la neteja i la recollida de residus i millorar la falta d'il·luminació. Què s'hauria de fer per solucionar aquesta situació de manera immediata?
Doncs... com molt bé ha introduït, o sigui, és en aquest punt quan realment una pren consciència d'aquesta actitud del govern envers les qüestions més urgents de la ciutat, no? Un cop més s'abstenen. És una actitud que prenen de forma reiterada i la zona de Can Altimira ara mateix és molt crítica. És una zona que ha quedat molt, molt, molt afectada i molt deprimida del derrocament del cinema. Allà s'ha aturat i ja, bueno, segurament és el centre de la ciutat, al vell mig, no? Totes les persones que passem a diari cap a l'estació de tren o pel centre veiem les tones de runa acumulada. És impensable. Nosaltres no entenem com això és possible. Cal una actuació absolutament d'emergència, de retirada, de senyalització, de protecció. No hi ha cap mur de contenció. És un tema principalment i especialment de salut pública, de primer ordre, perquè nosaltres vam voler reforçar aquesta moció que presentava Ciutadans amb la presentació, fins i tot davant la càmera durant el ple, de les fotografies de les rates que campen lliurement i que ens van proporcionar les mateixes veïnes, perquè algunes regidores del grup municipal van visitar els carrers de Can Altimira acompanyats del veïnat i ens van estar explicant els problemes que tenen i llavors ens van proporcionar aquestes fotografies. Des del govern se'ns diu que són terrenys privats, però nosaltres la salut pública no l'entenem privada. Entenem que cal una actuació immediata, que la salut pública és una responsabilitat de primer ordre, que és una... O sigui, que ens toca, és una responsabilitat que tenim, fer la vida més sana, saludable i segura, la vida i l'entorn de les persones, no? És que no entenem aquesta actitud tan passiva.
Doncs el ple va aprovar també per unanimitat una moció en defensa de la reobertura del Cap Fontetes, No ens movem de la zona. És un tema que també va ser destacat a l'Audiència Ciutadana i que va també en paral·lel al moviment veïnal que ja prepara una acció reivindicativa per al proper 9 de juny. Es podrà aconseguir per fi la reobertura d'aquest centre perquè la Generalitat ja ha avisat que està tancat per problemes arquitectònics?
Així és. perquè ja sabem que fins ara no s'ha reobert, i l'argument que utilitza el Departament de Salut perquè no permet aquesta mesura Covid dels edificis públics, que han de tenir un doble circuit de pas dintre de les instal·lacions, no? I l'edifici on està ubicat al cap de les Fontetes és un edifici molt antic i no ho permet. De tota manera, nosaltres vam donar suport, com la resta del ple. Aquesta moció sí que va ser aprovada per unanimitat, perquè també pensem que l'atenció mèdica i social propera al domicili és un símptoma de bona organització dels serveis públics, no? Atorga o proporciona, no?, benestar a les persones, sobretot a les més grans i a les que tenen una situació més vulnerable a nivell de mobilitat. Ara mateix s'estan desplaçant, ara mateix i des de fa un any i mig, al cap de Canaleta, i que ja sabem que no és lluny, però sí que presenta barreres, perquè hi ha un desnivell al turonet que fa molt difícil accedir-hi, no? I el que també em sorprèn és com el govern en tot aquest temps doncs no ha buscat algunes alternatives, no? Alguna cosa tipus llançadera o un minibús o altres formes de transport gratuït que hagués pogut ajudar els veïns a desplaçar-se, no? Però vaja, esperem que sí, que ben aviat es recuperi la instal·lació i el funcionament habitual del centre assistencial.
Doncs també es va aprovar la moció presentada per Esquerra, per En Comú Podem, Guanyem i Junts per Cerdanyola, per declarar la ciutat com a àrea de mercat d'habitatge extensionat. En què consisteix? Què significa això?
Què significa? Doncs és una moció, clar, que denota també l'interès d'uns i altres partits, no?, en la regulació del mercat de lloguer, que és bàsicament el que consisteix i el que diu la llei. Nosaltres considerem necessària, imprescindible, aquest reconeixement, no?, aquesta declaració. El Pla Local d'Habitatge, que s'ha aprovat recentment sobre Cerdanyola, diu que una de cada tres famílies no podria accedir ara mateix a un habitatge a la ciutat a preus de mercat, no? Aleshores, és una de les primeres accions, declarar la ciutat a mercat d'habitatge tens per garantir aquest dret bàsic d'accés a un habitatge digne. Calen polítiques valentes en aquest sentit, no? Lloguers socials, calen pisos a les taules d'emergència, borses de lloguer accessible. Són les eines que tenim al nostre abast com a ajuntament, com a municipi, per combatre aquesta crisi, no?
Doncs una altra moció aprovada va ser la presentada per Esquerra i Ciutadans per a la redacció i implementació d'un pla d'ordenació de recursos humans i per la igualtat de l'ocupació, amb la finalitat de reduir la temporalitat de la plantilla municipal. L'aprovació de la RLT, que està prevista almenys una part per al mes de juliol, pensa que solucionarà alguns d'aquests problemes?
No, que va. Bueno, en aquest sentit, de nou, és el que parlàvem fa una estona, no? Des d'Esquerra intentem fer propostes a l'acció de govern constructives i coneixem bé alguns regidors del nostre grup. És la nostra especialitat, segurament laboral, la planificació de recursos humans, i sabem que no hi ha prou amb disposar d'un instrument, que la RLT, al final, al cap i a la fi, no és més que un instrument, no? El nostre ajuntament li cal, de forma prioritària, un estudi global de la plantilla, una reorganització de la RLT i de la resta d'instruments, manual d'organització, organigrama, carrera professional, instruments que ajudin a planificar i a gestionar els recursos humans de forma eficaç i eficient. A l'Ajuntament, com a altres administracions, s'ha instal·lat des de fa més de 10 anys, no?, més o menys, arrel de la llei d'estabilitat pressupostària, la temporalitat en molts dels llocs de treball, no? I això és la primera condició de treball que hem de garantir, no? Que les persones se sentin segures, estables en els seus llocs de treball i en les places que ocupen. A partir d'aquí, doncs, tota la resta de condicions. I és que per nosaltres l'Ajuntament, l'organització municipal, és una, hauria de ser una prioritat perquè és clau pel bon funcionament de la ciutat.
Doncs una altra moció que es va aprovar, també presentada per Esquerra i Ciutadans, va ser la de la creació d'una xarxa d'àrees d'esbarjo per a gossos a Cerdanyola. Quines característiques haurien de tenir? I s'han previst ja quines serien aquestes zones, on es poden ubicar?
Sí, nosaltres aquesta moció la presentem perquè forma part del nostre programa, perquè creiem fermament en aquesta necessitat de trobar emplaçament per deslliurar els gossos, perquè puguin anar deslligats. No estem pensant en els tipicans, no, que convencionals, sinó en grans espais, perquè la ciutat, per fortuna, disposa d'un entorn que permet, i parcs que permeten espais naturals, dedicar-los en part a aquesta activitat, que pot garantir d'aquesta manera la qualitat de vida dels animals, i no només seva, no, sinó també de les persones que tenen la responsabilitat de cuidar-los, no? Al final, que els animals tinguin una bona qualitat de vida ens dignifica com a societat, no?
Doncs ja per anar tancant, parlem del Plenillo, de l'Audiència Ciutadana, i és que en aquest espai es va tornar a exposar el problema de l'Associació de Cuidadors i Familiars de Malalts d'Alzheimer, ACFA, que estan sense local des de fa ja uns mesos. Hi ha alguna novetat respecte a aquest tema?
Bé, a l'Audiència Ciutadana es va posar de manifest l'alcalde Madí, si no recordo malament, que estaven ja a l'espera de poder-los fer una oferta d'un local, fet que va produir que la persona que havia d'intervenir, bueno, renunciés a formular les qüestions que portava escrites o preparades, no?, a l'expectativa de que es produís aquesta nova reunió entre el govern i l'associació aquesta mateixa setmana, i poguessin trobar resposta, perquè nosaltres ens alegrem molt, perquè aquesta situació s'ha cronificat i ha estat una negativa constant a les diferents solucions o propostes, no?, de solució que ha anat trobant l'associació de locals arreu la ciutat, diverses entitats, i els hi han ofert, els han fet propostes, i des de l'Ajuntament sempre s'ha vist la part negativa i la dificultat de condicionar o d'autoritzar, no?, l'activitat que l'associació realitza, i que d'altra banda és única. A la nostra ciutat no hi ha ningú més que es dediqui a això, i ja sabem que quan les administracions públiques no arriben, el paper de les entitats es torna imprescindible, no? Sobre l'Audiència Ciutadana també m'agradaria aprofitar, si em permet.
I tant. Permet.
Dir que realment últimament està esdevenint com un registre presencial, no? Moltes vegades els veïns i les veïnes que venen o que demanen participar marxen igual que han vingut, vull dir, sense resposta, amb un ajornament, a l'espera d'una possible reunió. A nosaltres ens agradaria que poguéssim disposar d'un dedicar un temps de qualitat, no?, específic, més enllà d'aquest horari habitual previ al ple, que és tan immediat, que condiciona uns torns de participació molt limitats en temps, tant per la persona que va defensar les seves propostes com per les respostes que obté, no només del govern, sinó també dels grups de l'oposició, no? I volia aprofitar l'avinentesa per dir-ho, que tot i que sabem que cal una modificació del ROM, estaria molt bé que ens hi poséssim a treballar per tenir una audiència ciutadana real i no aquest registre presencial on ens limitem a dir molt bé, ja li direm alguna cosa.
Doncs amb aquest desig de la Montse Nieto, la regidora d'Esquerra Republicana del grup municipal, acomiadem aquí la conversa. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Un plaer. Molt bon dia.